finançament irregular del partit. El magistrat també ha imputat, entre d'altres, un directiu de Ferrovial, Jessica del Moral.
S'investiga el presumpte pagament de comissions de la constructora Convergència Democràtica de Catalunya a canvi de l'adjudicació d'obres públiques. Les comissions serien del 4%. Davant d'això, el partit d'Artur Mas defensa el seu extresorer i l'oposició demana explicacions al president de la Generalitat.
I al Japó, els tècnics han aconseguit connectar un cable elèctric a un dels reactors danyats de la central nuclear de Fukushima.
Tot i que encara no ha tornat la llum a la planta, quan això passi permetrà posar en marxa el sistema de refrigeració. La bona notícia és, de moment, que la situació no ha empitjorat.
Parlarem de seguida amb un expert del perquè d'aquesta reacció metòdica i poc estrident dels japonesos davant una catàstrofe d'aquesta magnitud. Explicarem també que Obama nega que nivells nocius de radiació hagin arribat als Estats Units en contra del que s'havia publicat.
We do not expect harmful levels of radiation to reach the West Coast.
No esperem que els nivells nocius de radiació arribin als Estats Units, ni a la costa oest, ni a Hawaii, Alaska, ni territoris americans del Pacífic, assegura el president nord-americà.
Obama també ha ordenat revisar les centrals nuclears del país.
Ryanair deixarà d'operar l'aeroport de Lleida aquest estiu.
Després de la marxa també de Vueling, només hi operarà Air Nostrum amb vols a Balears. La Generalitat no descarta emprendre accions legals contra la companyia irlandesa per l'incompliment del contracte.
Ha nascut a Barcelona el primer espanyol protegit del patir un càncer.
De mama i d'ovàries, per tant una nena, hi hauria tingut un 60% de probabilitats de desenvolupar un tumor en el futur per culpa d'una mutació genètica. L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd han aplicat un tractament a la mare.
Un tractament que es fa només en casos extrems com aquest. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per inundacions un cop ha baixat el nivell d'aigua als rius i rieres.
Després de la pluja dels últims dies, els rius, per cert, estan en molt bones condicions per practicar esports d'aventura aquesta primavera.
De seguida ho explicarem, sentirem també la previsió del temps i en esports, després, precisament, David Amadora, Vidal, operat amb èxit del tumor que patia el fetge.
Què tal, Manel? L'operació ha anat bé i Erika Vidal podria rebre l'alta hospitalària en una setmana, segons ha informat el Barça en un comunicat en la seva pàgina web oficial. També, segons el comunicat, el futbolista Francesc ha estat operat pel doctor Josep Fuster Obregón a l'Hospital Clínic de Barcelona. S'ha sotmès a una intervenció que ha tingut una durada aproximada de 3 hores. Se li ha pogut practicar per via laparoscòpica l'extirpació completa del tumor que, com dèiem, patia Erika Vidal al fetge.
Molt bé, tots els detalls, tots els esports d'aquí una estona. Fins ara, David.
Fins ara, que vagi bé.
Convergència Democràtica defensa el seu extresorer Daniel Osàcar. El jutge del cas Palau l'ha imputat pel suposat cobrament de comissions del 4% a la constructora Ferrovial que feia obra pública. Són comissions que haurien servit per finançar el partit. L'oposició reclama explicacions al president Mas.
Poc després de conèixer la seva imputació, Daniel Osàcar ha explicat a un grup de periodistes que la notícia no l'havia sorprès i que no estava amoïnat.
No tinc res a dir, Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.
El president de la Generalitat i secretari general de Convergència Democràtica tampoc no ha volgut anar més enllà en la seva valoració. És Artur Mas.
No. Això ja us en parlaran des de... Us en parlaran des del grup parlamentari.
Ha estat, doncs, el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, qui ha defensat l'honor d'Osàcar.
Crec que ara, com a imputat, es podrà defensar molt millor del que ha estat aquest linxament públic que durant temps i temps, i d'una manera que és la mostra de com no s'ha de fer política, ha estat víctima el senyor Daniel Osàcar. Té tot el nostre suport, té tot el nostre escalf, i perquè estem absolutament convençuts de la seva honestedat.
El jutge del cas Palau ha acordat aquesta imputació, la de l'extresorer de Convergència, en el marc de la causa a part que segueix sobre el presumpte finançament irregular del partit.
També ha imputat 6 persones més, entre elles l'exdirectiu de Ferrovial, Pedro Buenaventura. Segons l'informe de l'agència tributària, aquesta empresa va pagar comissions del 4% per l'adjudicació de les obres de la línia 9 del metro i de la Ciutat de la Justícia amb la mediació del Palau de la Música. Els diners se'ls van repartir Fèlix Millet i Convergència Democràtica, que va ingressar, segons l'informe, prop de 6 milions d'euros. El jutge considera raonable pensar que el Daniel que apareix a la documentació de Millet és Daniel Osàcar.
I lògicament els partits de l'oposició no han trigat a reaccionar i reclamen explicacions directament al president de la Generalitat.
Així ho han fet els portaveus del PSC i del Partit Popular, Miquel Iceta i Pere Calbó.
Que el màxim responsable de Convergència, avui president de la Generalitat, parli i parli clar mirant els ulls de la gent i dient que res del que avui sembla i està sent investigant per la justícia és cert.
Nosaltres reclamem que de forma immediata no deixi de passar ni un minut per donar explicacions al conjunt de la ciutadania del que suposa aquesta imputació i de quines actuacions pensa dur a terme.
De la seva banda, la portaveu d'Iniciativa, Dolors Camats, ha dit que la imputació de Daniel Osàcar confirma el que fins ara eren sospites. I la portaveu d'Esquerra, Anna Simó, denuncia la utilització dels serveis jurídics de la Generalitat per part del govern de Convergència i Unió. Ciutadans i Solidaritat també reclamen a Artur Mas que doni la cara.
I el Japó continua lluitant a contrarrellotge per refrigerar els reactors de la central nuclear de Fukushima. Els enginyers japonesos han aconseguit connectar un cable elèctric extern a un dels reactors danyats. Quan es pugui tornar a disposar d'electricitat, això permetrà posar en marxa el sistema de refrigeració. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica ha assegurat avui que la situació que viu la planta és greu, però que no ha empitjorat. Coneguem l'última hora. Guillem Martínez, corresponsal de Com Ràdio a la Zona. Bona nit.
Bona nit. Jornada de bones i males notícies a Fukushima. L'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica ha qualificat la situació de molt preocupant, però amb un matís. Com a mínim, avui no ha empitjorat. Els quatre nuclis danyats de la central segueixen fent patir a tot el món, però han resistit un altre dia. Per una banda, negatiu, hi ha el fet que s'ha detectat alta radiació més enllà del perímetre de seguretat de 30 quilòmetres decretat pel govern japonès. A més, com a mínim 23 dels 180 operaris que treballen a la planta tenen problemes de radioactivitat. En contraposició, bones notícies de cara a la refrigeració. En unes hores, l'irrigació dels nuclis ja es podrà fer automàticament, gràcies a la connexió de la central a la corrent elèctrica. Finalment, l'última actualització del balanç oficial de víctimes. Demà es compleix una setmana del terratrèmol i del tsunami i encara no para de pujar. Ja van gairebé 16.000 morts i desapareguts. Com Ràdio, Àsia-Pacífic.
La llista de països que recomanen als seus ciutadans que marxin o els faciliten vols va en augment. Espanya, de moment, però, no es planteja repatriar els seus ciutadans, tot i que molts ho estan fent pel seu compte. Marina Romero.
De tota manera, ha activat el protocol d'evacuació per estar preparats en cas que sigui necessari. El Ministeri d'Exteriors ha recomanat a tots els espanyols residents al Japó que s'allunyin a una distància de 120 quilòmetres de Fukushima. La ministra Trinidad Jiménez ha informat que no tenen constància que hi hagi cap espanyol en situació de risc.
Podemos afirmar que no hay ningún español en 100 kilómetros alrededor de la central nuclear afectada. Por tanto, no hay ningún español en 100 kilómetros en las zonas de riesgo determinadas por el gobierno japonés. De los casi 2.000 españoles que hay en Japón, cerca de 1.000 están en Tokio. 870 están en las zonas del sur, que no plantean riesgo alguno por el momento, y 33 en la zona norte.
El Ministeri ha mobilitzat alguns avions que estan a l'espera de rebre l'ordre d'iniciar una eventual repatriació.
I avui també hem sabut que a Espanya la Direcció General de Protecció Civil ha encarregat més de 900.000 dosis de iode davant de possibles emergències radioactives.
És una mesura que s'enmarca dins del pla d'emergència nuclear. Les autoritats asseguren que els fets del Japó no tenen res a veure amb aquesta demanda, sinó que el motiu és que cal renovar l'estoc d'aquest producte necessari en cas de fuita radioactiva per evitar el càncer de tiroides.
I coincidint amb tot aquest panorama de l'arma nuclear, avui la central més antiga d'Espanya celebra 40 anys. És la planta de Garoña, a Burgos, que finalitzarà l'activitat d'aquí a dos anys, el 2013.
L'alcalde del Valle de Tobalín, al municipi on està situada aquesta central, veu improbable que fets com els que han succeït al Japó puguin viure's a les centrals espanyoles. Ho ha dit Rafael González en declaracions a Com Ràdio.
Sí, la central nuclear lleva puesta o funcionando durante 40 años y bueno, pues no hemos tenido ningún tipo de sobresalto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la población, yo creo que estamos acostumbrados a vivir con la central y, como digo, sin tener ningún tipo de sobresalto.
Tot i així, l'alcalde que presideix, a més, l'Associació de Municipis d'Àrees Nuclears, ha explicat que han demanat una reunió urgent amb el Consell de Seguretat Nuclear. L'objectiu és estudiar si cal aplicar noves mesures de seguretat a les centrals nuclears espanyoles.
L'estabilització de la situació al Japó ha permès avui la recuperació de les borses a tot el món. Continuen pujant, sobretot, les empreses d'energies renovables i les petrolieres. Una cosa que ha sorprès és l'autocontrol que ha mostrat la població japonesa davant aquest incident nuclear. I en parlem amb el professor d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un expert en Japó, Dani Madrid. Bona nit.
Bona nit.
Quina és la situació que hi ha en aquests moments, la situació de convivència, diguem, dels ciutadans de la ciutat de Tòquio?
A la ciutat de Tòquio jo crec que es poden traçar dues línies. Un, els que amb resignació es queden a la ciutat, més que temerosos perquè pugui passar amb aquest núvol tòxic del qual es parlava aquests dies, que ha baixat molt el risc per la salut, bé, pràcticament és imperceptible. Hi ha un altre grup de gent que estan passant malament per les tallades d'electricitat, per els problemes de logístics que està comportant, i estan decidint moure's cap a altres punts del Japó, també una mica pressionats per una sensació que s'està instal·lant en el país a poc, de que potser les coses poden acabar sortint de mares.
Tot i així, sorprèn que davant d'aquesta situació hi hagi aquesta tranquil·litat, encara que sigui relativa. Això ho porta al seu tarannà, les seves creences, o per què la societat japonesa respon amb aquesta tranquil·litat?
Des de l'educació, no tant per uns valors concrets, perquè hi ha qui parla de que els japonesos tenen uns valors molt confucians, és a dir, una jerarquització social, un respecte per l'ordre, etc., que jo crec que no és tan aplicable, sobretot avui en dia, perquè el confucianisme no té tant de pes a la societat japonesa, però sí l'estructura educativa, des de petits els nens els demana molt d'ordre, molta rigidesa a l'hora de fer certes coses, i sobretot en moments de problemes de conjunt se'ls demana treballar en equip perquè no s'estorbin uns als altres, i això és una mica el que estan fent, jo crec, ser ordenats a l'hora de fer cua i no donar la impressió de que la cosa ha d'empitjorar.
Desenes de milers de famílies senceres estan transitat per les carreteres del nord en direcció al sud tranquil·lament. Això forma part d'aquest mateix tarannà, però quan arribin al sud, a Osaka, en principi, sembla que és cap on s'està dirigint la gent, pot haver-hi un cert caos, no?, per molt que siguin ordenats.
La gent que marxa, que no són la majoria es queden, són gent que segurament tenen família al sud o amics, per exemple, amb els quals ja hem contactat. Hi ha hagut una mala interpretació, no? Hi ha molta gent que baixa cap al sud, però no tant amb cotxe i a més, sinó amb tren, per exemple. La qual cosa facilita molt el flux. Els japonesos no són tant de fer aquestes distàncies tan llargues amb cotxe. Amb el tren d'alta velocitat que va com una seda, segurament no hi haurà ni embussos ni gran col·lapse cap al sud.
Abans i tot de ser cridats, com finalment ha passat, hi ha jubilats de la central nuclear que s'han oferit, s'han personat allà per treballar en lloc de la gent més jove, perquè, atesa la seva edat, si acaben generant un càncer per la radioactivitat, doncs és més improbable que els acabi afectant per l'edat que tenen. És una solidaritat inaudita a Occident, no?
Sí, això és difícil d'explicar. Si intentem buscar una lògica dins de la psique japonesa, és difícil explicar-ho. Fins i tot avui explicar al ministre de Defensa que fins i tot els pilots que estan treballant amb les tasques amb l'helicòpter per remullar les piscines de combustible dels reactors s'ha fet de forma voluntària, és a dir, no s'ha escollit qui seria el qui aniria, sinó les persones que han volgut s'han posicionat per fer les tasques. Clar, no deixa de ser sorprenent, fins i tot dins dels japonesos és una activitat lloable entre la població, és a dir, aquells que decideixen sacrificar-se pel grup en lloc de l'individu, fins i tot els japonesos que s'ho miren queden corpresos.
Dani Madrid, periodista expert en Japó, professor d'estudis de l'Àsia Oriental en la Universitat Autònoma. Gràcies, Bona nit, fins aviat.
Bona nit, fins una altra.
El Consell de Seguretat de Nacions Unides ha de votar justament ara l'esborrany que autoritza la zona de prohibició de vols a Líbia i a prendre mesures oportunes per protegir els civils.
Una proposta que podria incloure a més accions militars. Avui el secretari general de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha instat l'organisme internacional a evitar una victòria de Gaddafi.
Mentrestant, el líder libi ha amenaçat d'atacar objectius civils i militars al Mediterrani si s'aprova aquesta intervenció militar estrangera. Nova York, Xavier Rivera, bona nit.
Bona nit. Tot i les oposicions fins al darrer segon de la Xina i Rússia, en aquests moments és prevista a Nova York la votació del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre el tema de l'exclusió de l'espai aeri a Líbia. Una proposta presentada pel Líban en nom de la Lliga Àrab i amb el suport de França i el Regne Unit. Les previsions apunten que l'esborrany de resolució tirarà endavant. Aquest esborrany preveu l'exclusió de l'espai aeri libi perquè Gaddafi no pugui continuar bombardejant els revoltats. En la proposta també s'indica que cal prendre totes les mesures que siguin necessàries per protegir els civils, però exclou una força d'ocupació. Com Ràdio, Nova York.
Muammar al-Gaddafi se sent cada cop més a prop de derrotar els rebels. Aquest vespre s'ha dirigit al poble libi comparant-se ni més ni menys que amb Franco.
El líder libi ha comparat la seva imminent entrada a Benghazi, fins ara un dels principals feus dels rebels, amb la que va fer Francisco Franco a Madrid durant la Guerra Civil Espanyola. Les paraules de Gaddafi han aparegut en un missatge d'àudio difós per la televisió estatal. Això sí, el líder libi amenaça amb grans bombardejos si els rebels no es rendeixen abans que arribi la matinada. El missatge arriba hores després que l'exèrcit libi hagi anunciat que suspendrà les operacions militars contra la insurgència a partir del diumenge per donar una oportunitat així als terroristes d'abandonar les armes.
Han detingut a Olesa, al Baix Llobregat, dos constructors que explotaven els seus empleats. Els treballadors estaven en situació irregular i subcontractats en una obra pública d'Igualada. Es tracta de 5 peons que eren tancats en un traster i cobraven entre 10 i 20 euros a la setmana. Des de Ràdio Igualada, Crònica d'Eva Ripoll, bona nit, Eva.
Bona nit. Els 5 obrers detinguts treballaven per una de les empreses subcontractades per Vies per a la construcció de la segona promoció pública de pisos amb serveis per a la gent gran d'Igualada, a l'Avinguda de Gaudí. L'empresa contractista Vies ha assegurat en declaracions a Comràdio que no tenia constància del cas, encara que sí tenia coneixement que en la darrera inspecció de treball havien detectat irregularitats en treballadors d'una de les 15 empreses subcontractades. Jordi Agustí, cap d'administració de la delegació de Barcelona de Vies, afirma que intenten evitar aquests casos.
Per part nostra, com a contractistes principals, sí que he fet la labor de vigilància en quant a documentació de la gent, però que no ens costa... Vamos, que la gent estigui en aquesta situació precària. Vamos, si és veritat, que és que no ho sabem, vamos, que jo no tinc cap coneixement d'això.
Els 5 peons estaven en situació irregular i, segons la policia, vivien explotats. Els tancaven en un traster amb només 10 minuts per menjar i cobraven entre 10 i 20 euros la setmana. Ràdio Igualada per a Comràdio.
I l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat que davant d'aquesta decisió cal buscar alternatives. Dèiem que Ryanair deixa d'operar l'aeroport de Lleida-Alguaire a partir de l'1 de juny. La companyia ha pres aquesta decisió unilateralment. Ara la Generalitat li demanarà que compleixi amb el contracte de 5 anys que havien demanat. Dues companyies més han suspès els vols des de Lleida i, per tant, aquest estiu només volarà una companyia a Balears. Lleida, Núria Boter.
Bona nit. Ryanair va enviar una carta aquest dimarts a la Generalitat anunciant-li que deixa d'operar l'aeroport lleidatà a partir de l'1 de juny. Segons la Generalitat, la decisió obeeix a polítiques d'empresa, malgrat que l'aerolínia, a la carta, demana una aportació anual de 2,2 milions d'euros enfront d'en 600.000 que repara. Segons Ramon Ferrer, delegat de la Generalitat, aquest fet és un petit obstacle, però l'aeroport viu un moment dolç.
I entrebancs temporals, productes de companyies amb pràctiques comercials que com a mínim són abusives e indegudes i des del nostre punt de vista contraris a dret, no ens aturaran. O sigui, no ens aturaran.
Ryanair oferia vols a Frankfurt i Milà. Aquesta cancel·lació coincideix amb la de Vueling a partir del 31 de març i de Piriner. Aquest estiu només volarà des d'Alguaire Air Nostrum amb destinació Balears. Com Ràdio Lleida.
I aquesta és, lògicament, la situació a la que l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat que cal buscar alternatives.
El govern de la Generalitat, a través del seu director general, el que ha de fer és buscar vols companyies alternatives i intensificar, com el director ara fa un moment ens deia, doncs també altres productes de l'aeroport, com els que s'està fent ara mateix, aquests mateixos dies, als països de l'est, a Anglaterra, per tot el tema de foment del turisme pirenenc.
Ros creu que la instal·lació té un futur amb garantia. La delegació d'eurodiputats convidats a Catalunya per valorar la viabilitat del corredor ferroviari mediterrani s'ha mostrat convençuda que el projecte és una bona idea, però ha evitat garantir-li el seu suport econòmic per l'escassetat de fons europeus. Ens explica l'Albert Sas. Bona nit, Albert.
Bona nit. Europa no considera una prioritat el corredor mediterrani, entre altres coses perquè el govern central encara no ha fet les gestions per incloure'l dins les principals actuacions europees dels pròxims 10 anys. És el que ha dit l'eurodiputada Jessie Meissner, que juntament amb una comitiva europea ha visitat avui Catalunya. Davant la sorpresa del president Mas, ha dit que hi ha 30 projectes més i que Europa no té diners per finançar-los tots.
Tothom que ha format part de la delegació creu que haurien de donar suport al corredor del Mediterrani, però no hi ha prou pressupost per tirar endavant aquest projecte.
Això suposa un cop dur per Catalunya després de presentar-se ahir a bombo i plateret un projecte llargament demanat. Com Ràdio Barcelona.
El govern està disposat a allargar el termini perquè els agents socials arribin a un acord sobre negociació col·lectiva. Aquest termini vencia demà passat. Madrid, Albert López, bona nit.
Bona nit. Un bon acord és la màxima del govern en matèria de negociació col·lectiva. L'executiu havia fixat aquest dissabte com a termini perquè sindicats i empresaris arribessin a un acord, però ara està disposat a allargar-lo. Padriano Gómez és el ministre de Treball.
La clave aquí es que haya acuerdo, que sigan como lo están haciendo, persiguiendo con intensidad ese acuerdo, y no será un problema de plazo. No habrá plazo.
Això sí, el ministre vol que la propera setmana els agents socials expliquin als ciutadans com van les negociacions.
Per cert, que avui l'OCDE, que agrupa els països més rics o camí de ser-ho, ha calculat quan baixaran les pensions a Espanya arran de l'anterior acord del govern amb els sindicats, el de la reforma de les pensions. I serà d'un 9% de promig perquè no arribaran al 75% de la darrera nòmina encara que s'hagi cotitzat tot el període.
La Generalitat es compromet ara a engegar l'any vinent l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que ha aturat aquest any en el context de retallades pressupostàries.
Ho ha assegurat el conseller de Salut, Boi Ruiz, als alcaldes de Castelldefels, Gavà i Viladecans, que han demanat que l'obra es financiï amb els diners que la Generalitat deixarà de recaptar si suprimeix l'impost de successions. Carles Ruiz és l'alcalde de Viladecans.
Davant d'aquesta situació de manca de finançament, nosaltres volem fer una proposta. Que l'impost de successions s'ajorni al debat de la seva supressió i que es transformi en un impost sanitari. I que d'aquesta manera aquest impost serveixi per finançar aquests dèficits d'infraestructures de salut.
El conseller d'Interior, Felip Puig, ha assegurat que l'anterior govern va configurar els radars a les entrades de Barcelona perquè fossin més permissius amb la velocitat.
Segons Puig, els radars saltaven a més velocitat que els de la resta de Catalunya.
Algú se'n va adonar que amb la limitació dels 80 a l'entorn de Barcelona la recaptació per multes pujava molt. Doncs es va introduir un factor diferencial entre els radars de Girona, Lleida i Tarragona, els radars de l'àrea metropolitana, pels quals entre el flash i l'activació de la sanció hi havia un major marge de tolerància.
Puig ha dit que ara la Generalitat és menys tolerant i ha corregit el marge dels radars a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Ha nascut a Barcelona el primer espanyol sense una mutació genètica que l'hauria predisposat a patir un càncer, i això ha estat gràcies a un tractament a la mare. És una nena, lògicament, hauria tingut un 60% de probabilitats de desenvolupar tumor de mama o d'ovari en el futur. L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd ho han fet possible.
La mare tenia antecedents familiars propers de càncer de mama i d'ovari, d'aparició precoç i alta mortalitat. Sense la intervenció de la ciència, el nadó hauria tingut una alta probabilitat d'heretar la mutació genètica causant d'aquesta malaltia. I això s'ha aconseguit a través de la selecció genètica dels embrions sans i de fecundació in vitro. Olga Martínez, embriòloga de l'Hospital de Sant Pau.
En aquest cas teníem 6 embrions, 4 dels quals portaven la mutació i 2 dels quals no portaven la mutació. Aquests 2 embrions tenien una bona evolució i per tant són els que van ser transferits intraúter, donant lloc a una gestació única.
La criatura va néixer al desembre i no porta l'anomalia genètica que la predisposava a patir aquest càncer hereditari i per tant tampoc el transmetrà als seus descendents. La sanitat pública ha finançat la totalitat del procediment.
És un tractament, però, que només s'aprova en casos molt concrets, com és aquest. Protecció Civil ha desactivat l'alerta per inundacions un cop ha baixat el nivell dels rius i les rieres, incrementat per les fortes pluges que han deixat els embassaments pràcticament plens, sobretot a la zona de Girona.
La pluja que ha caigut aquests 4 dies de temporal és la mateixa que s'acumula normalment en els primers 3 mesos de l'any. Són dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. El delegat de l'organisme Catalunya, Antonio Conesa, ha dit que això allunya el perill de la sequera.
Estaba muy bajo porque teníamos reservas anteriores, pero bueno. Climatológicamente estábamos en sequía y ahora mismo con esto se ha cortado.
De seguida sentirem la previsió del temps, parlarem també dels esports, però abans d'entrar en qüestions més pròpiament esportives, parlem de la temporada d'esports d'aventura al Pirineu Lleidatà. Els rius estan en molt bones condicions, que es poden allargar després amb el desembassament.
El riu Noguera Pallaresa baixa amb un cabal propi del de gel, adient per practicar aquesta mena d'esports. Malgrat les bones condicions, els empresaris es mostren prudents per la crisi econòmica, per això ofereixen packs a preus molt competitius, com explica el president dels empresaris d'esports d'aventura, Florido Dolcet.
És comercialment un encaix de packs d'activitats perquè la gent pugui arribar a fer el màxim d'activitats possibles dins de la nostra zona i amb un preu molt competitiu perquè això pugui ser.
Les expectatives per aquesta temporada són bones i esperen mantenir la xifra dels 650.000 serveis de l'any passat enguany. Hi haurà també activitats especials dedicades als 25 anys del ràfting al Pallars Sobirà.
Ara sí, previsió del temps, Jordi Miralles.
Hola Manel, bona nit. La previsió del temps per aquest divendres ens anuncia ja un ambient molt assolellat arreu de Catalunya, tot i que al matí encara hi haurà restes de núvols a la costa central, al sud de la Costa Brava i també al vessant nord del Pirineu. Bufarà la tramuntana, també ho farà el mestral, que seran de moderats a forts, però a poc aniran perdent la seva intensitat. I les temperatures la propera nit seran més baixes, però demà les màximes pujaran una mica. Dissabte, sol, algun núvol al vessant nord del Pirineu, tramuntant a la Costa Brava, temperatures molt suaus al centre del dia. No hi haurà canvis importants de cara a diumenge, tot i que diumenge a la tarda augmentarà més la nuvolositat a les comarques del nord i del nord-est, i és que la setmana que ve la podrien començar amb temps inestable i amb alguns ruixats, sobretot a la costa.
Ara sí, els esports. El lateral esquerre del Barça, Eric Vidal, ha estat operat de manera satisfactòria del tumor que patia el fetge de Vitamador.
Així és, Manel. En funció de l'evolució clínica, Vidal podria rebre l'alta hospitalària en una setmana, segons ha informat l'entitat blaugrana en un comunicat a la seva pàgina web oficial. Segons l'escrit del Barça, el futbolista francès, que recordem ha estat operat pel doctor Josep Fuster Obregón a l'Hospital Clínic de Barcelona, s'ha sotmès a una intervenció que ha tingut una durada aproximada de 3 hores i se li ha pogut practicar per via laparoscòpica l'extirpació completa del tumor i sense incidències. Abans de l'operació, el vestidor del Barça ha mostrat el seu suport a Vidal. Escoltem en aquest sentit el porter Víctor Valdés.
La notícia és un cop fort, però el fet de veure'l com el vam veure nosaltres, va ser ell qui va demostrar que era el que ho tenia més clar i sortiria endavant, i això ens va animar molt, no? I li desitgem el millor.
Per tant, de moment tot va bé en aquesta operació de l'Erika Vidal, que, com dèiem, ha estat per via laparoscòpica, aquesta extirpació del tumor que patia el fetge. És una cirurgia poc invasiva i, per tant, d'aquí unes setmanes, doncs ja en una setmana, com dèiem a l'inici, ja rebrà l'alta hospitalària.
Esperem que sigui així, però d'altra banda el Barça ha rebut per sorpresa la visita de la UEFA, oi?
Doncs sí, curiosament, després d'aquestes veus que el relacionaven amb el dopatge, 10 jugadors s'han sotmès avui a un control antidopatge, precisament. També n'ha parlat Víctor Valdés.
Pot semblar una broma, però crec que ja estava així per part de la UEFA. Sí que amb tot el que s'ha parlat aquests dies pot semblar-ho, però no ho crec. Per tant, és el que he dit abans, l'equip no s'ha d'amagar de res. Si ens toquen 20 controls durant el mes, els farem. Per tant, estem molt tranquils.
L'equip blaugrana, per cert, està pendent del sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions.
Sí, que es fa demà divendres a les 12 del migdia a Nyon. Els possibles rivals del conjunt blaugrana són els clàssics, el Real Madrid, l'Inter de Milà, el Manchester United, el Chelsea i un pèl uns convidats de luxe també aquesta temporada, el Tottenham, el Shakhtar Donetsk i el Schalke.
Demà sabrem amb qui li toca el Barça. Encara el Barça, el tècnic del final, Luis Enrique, ha reiterat que no continuarà a final de temporada perquè ha completat un cicle.
Sí, i en aquest sentit, de fet, també l'asturià ha volgut valorar que el jove central Fontàs hagi pujat al primer equip davant la baixa d'Erika Vidal.
Está más que preparado, es un jugador hecho en la cantera, es un jugador de la tierra, catalán, que sabe perfectamente lo que significa ser jugador del Barça, tiene una formación personal única, tiene unos valores humanos espectaculares que son claves para poder desarrollar tu tarea como profesional, tiene unas condiciones futbolísticas increíbles, para nosotros es un jugador único, que aporta muchísimas más cosas de las que aporta en un terreno de juego, y le veo totalmente preparado para poder ayudar al primer equipo, si así lo considera Pep.
Encara en clau blaugrana, Ramon Alfonseda ha estat reelegit president de l'agrupació Barça Jugadors.
Sí, en les eleccions que s'han fet avui al Camp Nou, Alfonseda, que ha aconseguit la victòria amb gairebé el 75% dels vots, continuarà al capdavant de l'agrupació fins al 2015. L'altre candidat era el també exjugador del Barça, Joan Josep Estella, que ha aconseguit el 19,55% dels sufragis.
I l'Espanyol, Osvaldo i Sergio ja estan disponibles per jugar diumenge contra el Màlaga.
A les 5 de la tarda, en canvi, Javi Márquez i Dúcher, encara són dubte. D'altra banda, el davanter Álvaro s'ha mostrat content per la seva convocatòria a la selecció espanyola sub-21. Encara en futbol proper, la Federació Catalana ha confirmat Andreu Subia, Jaume Llaurador i Jordi Casals com a candidats oficials de cara a les eleccions del 26 de març.
També en futbol, a la Lliga Europa, el Villarreal s'ha classificat pels quarts de final.
Sí, després de guanyar el Bayer Leverkusen per 2-1, els de la Plana ja havien guanyat a l'anada per 2-3, destaca l'eliminació del Manchester City i del Liverpool. En atletisme, la ciutat de Barcelona podria competir amb Sevilla com a precandidata per celebrar els Mundials del 2017. Diré també, Manel, que en motociclisme el valencià Nico Terol ha dominat els primers entrenaments lliures de 125 del Gran Premi de Qatar, que és la prova inaugural del Mundial. En Moto2, el català Marc Márquez ha fet el 6è millor temps en MotoGP, segon lloc, segon millor crono per Dani Pedrosa.
Gràcies, David, que vagi bé, fins demà.
Que vagi bé, adéu.
I avui acabem amb rock italià. Són els Lit Fiba, que actuen aquesta nit a la sala Rasmatàs de Barcelona.
Fan una barreja de música rock, melòdica i d'avantguarda. I, de fet, són un referent al seu país i també ho estan aconseguint a nivell internacional. Es van formar a Florència l'any 1980 i avui actuen, com dius, a la sala Rasmatàs.
Benvenuti al concerto per il popolo di internet!
el control tècnic amb Francesc Ávila. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 11. Ara teniu més notícies, si voleu, a la vostra televisió local, al Diari Digital La Malla, o cada hora en punt aquí, a la Com. Fins demà.